Iran, per exemple, s'ha denunciat per part del país persa un atac contra la Universitat de la Ciència de Teheran. I recordant que d'acord amb la Conselleria del Medi Natural hi ha risc extrem d'incendi avui a Es Castell i Sant Lluís a Menorca i també risc elevat a Mahó, Alaior, Migjorn Gran i Ferreries, a més de Set Salines i Santanyí a Mallorca. Tancam aquest butlletí informatiu de la una. Més informació ja a l'informatiu migdia a partir de les dues. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable, dissabte 28 de març, darrer programa d'aquest mes, en un dia en què quan arribem a la matinada, tots i totes canviarem l'hora del rellotge. Bé, es ve que avui en dia els mòbils i els rellotges intel·ligents o els cotxes te la canvien automàticament i ja no fa falta ni pensar-hi gaire. La tecnologia fa que ningú faci tard o s'adormi demà. S'avança una hora el rellotge, això vol dir més hores, més minuts, més temps, en definitiva, per aprofitar. Per a gran part de la població, que el dia es faci fosc més tard millora el seu benestar emocional i els permet a més fer més activitats físiques a l'aire lliure, se senten més animats a moure's. De tot això en parlarem amb la psicòloga Susana Iborra. No serà l'únic tema vinculat a la salut mental, també xerrarem des de l'Hospital de Manacor d'una guia de bones pràctiques per reduir les contencions al servei de psiquiatria, una alternativa més digna i humana per als pacients. A més, la directora general de Salut Mental, Carme Bosch, ens explicarà en què consisteix una nova comissió que vol erradicar l'estigma que pateixen això mateix els pacients que tenen qualque problema de salut mental i que tots i totes han d'ajudar. També el programa serem a Eivissa per xerrar amb el seu cap de servei de pediatria per tal de preveure l'obesitat infantil. I tindrem temps per felicitar el doctor Jesús Molina, qui ha obtingut la plaça de catedràtic de la Universitat adscrita a l'àrea d'infermeria del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIP. És la segona infermera catedràtica a les Illes, tot unita. Són aquests alguns dels temes de portada d'avui. No perdem ni un segon més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts i benvingudes. Iniciem el nostre programa repassant temes sanitaris i avui xerrant de les sigles BPSO, el que es coneix com BPSO, que són les guies de bones pràctiques dins el mencionat programa. Som ara a l'Hospital de Manacor, volen xerrar d'aquestes guies de bones pràctiques basades sempre en l'evidència científica. Laura Calafat, molt bon dia, tens més detalls, no?
Bon dia, Carlos, així és. Bon dia a tothom, a tots els nostres oients, xerrant de la guia d'alternatives de les contencions. Ho fèiem amb l'infermer de l'Hospital de Manacor i responsable d'aquestes guies, Francisco José Ruiz Merlo. Molt bon dia, Francisco José, gràcies per participar al nostre programa.
Hola, bon dia, què tal?
A veure, vostè és el líder de la guia d'alternatives de les contencions. Què entenem per una contenció mecànica?
Bueno, una contención mecánica sería la restricción de movimientos mediante cualquier método, ya sea manual, un dispositivo físico mecánico o cualquier equipo conectado al cuerpo del paciente para que éste no lo pueda retirar fácilmente. Se trataría de un método de uso extraordinario, exclusivamente terapéutico, y que solo es tolerable en situaciones de emergencia donde exista una amenaza urgente y no se puedan utilizar otros métodos terapéuticos. Sería al final lo que se conoce vulgarmente como atar al paciente a la cama.
¿Por qué creu vostè que s'han de reduir les contencions mecàniques?
Pues sería por dos razones principales. Por una parte nos encontramos que tenemos un conflicto ético entre los derechos del paciente y la necesidad de mantener la seguridad de este propio paciente, de los demás usuarios y del personal. Y la segunda razón sería que la contención es una técnica que supone muchos riesgos físicos y emocionales, tanto para el paciente como para el personal.
Així que és una qüestió també d'humanitat, de sensibilitat i d'empatia cap al pacient.
Exactamente.
Com afecta el pacient i a la seva salut mental l'ús d'aquestes contencions?
Pues el uso de contenciones mecánicas puede generar a los pacientes un daño físico y emocional. siendo vivido a menudo como una experiencia traumática que deteriora la confianza en los servicios de salud mental. Y en cuanto a los profesionales, su aplicación también puede provocar culpa, ansiedad y conflictos éticos, como hemos dicho, comprometiendo su bienestar emocional. Además, también puede contribuir al agotamiento profesional y a tensiones dentro del equipo asistencial.
Què es pretén fer des de les guies de BPC o de les bones pràctiques dins del mencionat programa? Què fan vostès per evitar aquestes contencions o reduir-les?
Bueno, pues tenemos una serie de herramientas que usamos, como por ejemplo una valoración temprana del paciente para detectar el riesgo, pero también para saber cuáles son las características y las preferencias del paciente. También una humanización del trato al paciente y, sobre todo, unas habilidades adecuadas de comunicación, evitando un estilo agresivo en esta comunicación.
¿Y les eines que disposau a l'Hospital de Manacor per això, precisament?
Bueno, lo que estamos haciendo es... tenemos una serie de valoraciones. Por ejemplo, usamos la escala de Broses, que es una escala de riesgos de violencia. También hacemos una formación para técnicas de desescalada, que se trataría como un diálogo con el paciente, ver qué es lo que está creando esa situación de riesgo, ese malestar en el paciente, y dentro de los límites que tenemos en el servicio, pues intentar resolver ese malestar.
I què diuen les estadístiques, Francisco José? Perquè ja fa uns anys que està implementat les guies de BPCO. S'estan reduint les contencions? S'està aconseguint que el personal es consensiï?
La verdad es que tenemos mucha variabilidad desde un año a otro, dependiendo del tipo de pacientes que estén ingresando. Pero por lo menos sí estamos viendo que hay una mejor disposición del personal para tratar de una manera más humana al paciente y tratar de evitar estas contenciones.
Francisco, ara fa uns dies celebrarem el Dia Europeu contra les agressions sanitàries. Hi ha companys que temen que el fet de reduir les contencions pugui provocar més agressions als sanitaris. Està d'acord? Realment podria ser un risc?
Bueno, pues según los estudios disponibles podemos comprobar que las unidades en las que se están implementando programas para reducir las contenciones, este número de agresiones y de lesiones al personal está disminuyendo. Además, en las unidades en las que tenemos estos programas aumenta la satisfacción de los propios pacientes y también del personal, y mejora lo que es muy importante, que es esta relación terapéutica entre el profesional de la salud y el paciente que tiene problemas de salud mental.
Ha xerrat abans del mal tràngol que també suposa pel sanitari el fet d'aquest debat ètic que té intent quan són les contencions. Suposo que vostè haurà viscut al llarg de la seva carrera sent expert en aquestes guies i bones pràctiques. Aquest debat entre professionals, com bé no posar-li, li hem de posar, no millor que no, deu ser un moment complicat, no?, a nivell intern.
Sí, efectivamente. Es una decisión que cuesta mucho trabajo tomar. Intentamos siempre ponernos de acuerdo dentro del equipo de enfermería, que suele ser el que toma esta decisión en la situación de emergencia, y ver cuáles son los riesgos que hay, tanto de llevar a cabo la contención como en el caso de no llevarla a cabo.
Mm-hmm. La darrera qüestió, Francisco, hi ha encara massa estigma social amb els pacients en salut mental? Ens hem de canviar entre tots el xip?
Sí, efectivamente. Hay una serie de creencias de que el paciente con problemas de salud mental es un paciente más peligroso, que hay un riesgo de agresión, de que él ejerce violencia, cuando lo que nos dicen las estadísticas es que justamente los pacientes con problemas de salud mental son los que reciben ellos más violencia con frecuencia que no al revés.
Moltíssimes gràcies, Francisco José Ruiz Merlo, infermer de l'Hospital de Manacor i responsable d'aquestes guies. Fins una altra.
Adéu, fins una altra.
No deixem de xerrar de salut mental ni d'estigmes, i ara entendran per què. Aquesta setmana, que ja acaba, s'ha celebrat l'acte de creació de la Comissió per a la lluita contra l'estigma associat als problemes de salut mental de les Illes Balears.
Es tracta d'un òrgan col·legiat adscrit a la Conselleria de Salut que suposa un pas endavant en la consolidació d'una estructura estable, transversal i interdisciplinària en la lluita contra l'estigma. La constitució d'aquesta comissió, amb un reconeixement jurídic, funcions definides, composició estable i mecanismes de funcionament i seguiment, permet anar més enllà de la voluntarietat del grup de lluita contra l'estigma existent que es va posar en marxa l'any 2019. Per aprofundir una mica més sobre aquesta qüestió, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Carme Bosch, directora general de Salut Mental de la Conselleria de Salut. Bon dia i moltes gràcies per participar al nostre programa, doctora.
Bon dia i moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Doctora Bosch, perquè tothom ho entengui, quines són aquestes funcions d'aquest nou òrgan? És d'àmbit consultiu?
Efectivament. La comissió té uns objectius molt, molt clars, que són, sobretot, prevenir i disminuir l'impacte, no?, i les conseqüències negatives que té l'estigma sobre les persones amb problemes de salut mental i el seu entorn, i també sensibilitzar la població, no?, sobre la situació que vivim en quant a l'estigma. Les funcions van des de proposar estudis o recerques, fins a assessorar en el disseny d'accions, no?, proposta d'activitats formatives, donar resposta a consultes també en un moment donat, i qualsevol altra funció precisament d'assessorament, no? Tal com comentes, amb un caràcter consultiu, no perceptiu ni vinculant, però que contribueixi per aconseguir els objectius que s'estableixen. No?
Uh-huh. I en aquesta comissió hi participen entitats i associacions de salut mental?
Efectivament, sí. És una comissió en la que hi ha una gran varietat de participació, i evidentment des de professionals fins a entitats o persones en primera persona, no? També en un moment donat, i sí, participa tothom. Uh-huh.
La creació d'aquesta comissió, Carme, s'alinea també, imagino, amb el Pla Estratègic per al Benestar Emocional i la Salut Mental, no és així?
Efectivament. Nosaltres en el pla estratègic hi ha una de les línies estratègiques que fa referència a tot el tema de la lluita contra l'estigma i la garantia dels drets humans, no? I, evidentment, tot les bases de la comissió es creuen, doncs, amb els objectius que s'estableixin, les línies d'acció que s'estableixen en el PERESMIT, no? 25-30, efectivament. Mm-hmm.
Quins grups de treball té la comissió? Quins professionals, que imagino que seran molt multidisciplinars, la componen?
Sí, a veure, la composició és multidisciplinar. Hi ha professionals de tot tipus, hi ha representants d'entitats, com dèieu, hi ha representants d'associacions, hi ha psiquiatres, hi ha psicòlegs, hi ha infermers, hi ha treballadors socials, terapeutes ocupacionals... És molt variat, no? Perquè precisament el que ens interessa és tenir el punt de vista i l'opinió i la mirada molt transversal des de qualsevol tipus de disciplina o d'entitat o associació que tingui alguna cosa a dir, no?, i que porti valor a l'hora de fer, doncs, de fer aquestes propostes o de fer les seves funcions.
Què poden fer tots, Carme, per posar el nostre granet d'arena en la lluita contra l'estigma associat a les malalties mentals?
Bueno, doncs, el primer que hem de fer és, a lo millor, jo diria, així una mica improvisant, reflexionar sobre això, perquè moltes vegades quan parlem d'aquests temes molta gent pensa, no?, o ens diuen, bueno, però això ja no és, ja no hi ha tant d'estigma. I efectivament sí, no?, a lo millor el fet de l'autoreflexió, de veure en quins temes, no?, jo mateix puc tenir estigma, o estem condicionats per aquest estigma a l'hora de prendre decisions, de prendre les persones, de relacionar-nos amb l'altre, no?, perquè moltes vegades no en som conscients, és una cosa que està tan estructurada, no?, i tan ficada dins de la societat i dins de nosaltres mateixos, que moltes vegades no en som ni conscients, no?, de que estem a lo millor reaccionant davant d'una situació amb un prejudici, amb un estigma per raó de salut mental. Jo crec que el donar-nos compte i el començar a parar atenció una mica en quines coses són les que estem fent des d'aquí, la formació, la sensibilització, jo crec que és molt important, no?, per anar avançant en tota aquesta lluita contra l'estigma.
Uh-huh. I per què la societat encara segueix etiquetant, estigmatitzant, assenyalant el pacient que pateix una malaltia de salut mental, encara que és vera que se li dona cada vegada més visibilitat, però a la societat, però és que no col·labora.
Bueno, jo crec que és un tema que requereix temps, també, perquè són molts, molts i molts segles d'interpretar o d'entendre la salut mental, no? des d'unes creences, doncs, molt negatives, no? Vull dir, no fa tant, al final, pues, quan dic no fa tant, a lo millor t'ho dic fa 500 anys, però no fa tant que es pensava que eren temes de bruixeria, que encara moltes vegades la gent quan parla d'això encara té supersticions o pensa o s'avergonyeixen, no? Uh-huh. No fa tant de temps que estem normalitzant el tema de la salut mental i jo crec que quan hi ha una creença tan arrelada dins una societat requereix temps que puguem sortir d'aquest paradigma, no? Aposta, és tan necessari que encara seguim fent feina en tot això, perquè al final l'estigma encara hi és. És veritat que hem millorat moltíssim, és veritat que la salut mental se'n comença a parlar molt diferent, però també no deixa de ser veritat que encara la mirem una mica de reull, no? Que encara produeix certa vergonya segons quin tipus de patologies, encara no sabem ben bé com hem d'interactuar amb una persona que potser doncs, presenta un tema de trastorn mental, encara és veritat que moltes vegades no som capaços d'entendre que, bueno, que aquestes persones tenen els mateixos drets que qualsevol altra, no? Quantes vegades doncs quan parlem amb algú que sabem que té un trastorn de salut mental potser no ens dirigim directament a ell sinó que ens dirigim a la persona que l'acompanya. És a dir, hi ha moltes actituds i moltes maneres d'actuar que d'una manera implícita ens fan veure que seguim tenint un cert estigma, no? Creences del tipus doncs, la típica creença tal com a vegades es tracta segons quin tipus d'informació, per la perillositat d'una persona amb trastorn mental. Hi ha moltes coses encara que se segueixen veient des d'aquesta visió molt estigmatitzada, no? I amb això encara hem de fer molta feina.
Feina que estan fent, doctora, els mitjans des de fa anys, crec que especialment els que ens dediquem a la salut hem d'acurar el llenguatge inclusiu, empàtic i respectuós cap a aquest tipus de pacients, però també, doctora, la població ha de fer feina. Hem d'erradicar entre tots, d'una vegada per totes, frases com estàs sonat, tu ets bipolar, no siguis esquizofrènic, vés en el psicòleg... Vull dir, coses que pareixen col·loquials de fa dècades, però que les han d'erradicar ja d'una vegada per totes, no?
Exactament. És a dir, és sempre quan ens referim així d'aquesta manera, aquest to molt pejoratiu, no? Com una espècie sí, d'insult, pràcticament. Jo crec que sí que és hora ja de començar a canviar el llenguatge que fem servir quan ens referim a segons quin tipus de patologies, de normalitzar la patologia mental com qualsevol altra patologia i de començar a treure'ns tot aquest llenguatge pejoratiu cap aquí, no? Perquè això, efectivament, quan canviem el llenguatge, d'alguna manera també canviem amb la manera de pensar, i és molt important que ho puguem fer.
Sobretot perquè semblen en un to entre amics mig de broma que no són pacients, que no tenen aquestes patologies, per tant, no han de banalitzar.
Efectivament. Mm-hmm. És que jo crec que ara la feina de sensibilització, la feina d'alfabetització, no? És molt important, sobretot bueno, a tothom, a totes les franges de població, però en el jovent, per exemple, és molt important que no es banalitzi amb tot això, perquè al final és un tema seriós, és un tema que al final no deixa de ser una malaltia i que no és un motiu del qual en podem fer broma o que puguem utilitzar en aquest cas doncs, en aquest sentit. No?
Mm-hmm. No volem perdre l'ocasió per demanar-li, encara que sigui resumit, un breu balanç del seu temps al front de la Direcció General de Salut Mental.
Bueno, doncs jo crec que la Direcció General de Salut Mental, amb el temps que portem, que tampoc fa tant, perquè sabeu que és una direcció pues, molt nova, no? El balanç, per mi, és molt positiu, perquè és veritat que hi ha moltíssima feina a fer, però és veritat que anem avançant amb peu ferm, no? I d'alguna manera sense perdre el focus i sense perdre l'objectiu que al final és el que ens mou, no? El millorar d'alguna manera les polítiques, les estratègies, les maneres de fer feina i les maneres d'apropar-nos i de tractar tot el tema de la salut mental. Estem fent molta feina de coordinació amb altres conselleries, amb altres entitats, amb el Servei de Salut, estem posant en marxa molts programes que fan molta falta i estem, d'alguna manera, molt animats en seguir fent aquesta feina i, sobretot, amb un missatge molt clar, que és el que ens regeix de la salut mental en xerrem en positiu, no? És a dir, una miqueta canviar aquesta visió que tenim de la salut mental tan fosca, tan negativa, per poder començar a parlar de la salut mental en positiu i començar a tenir una actitud molt salutogènica cap aquí, no? Jo crec que el balanç és molt positiu, tenim molta feina per davant, molta feina per fer, tenim moltes ganes de fer-la I jo crec que també la gent també té moltes ganes, no?, de que es facin coses. Hi ha molta necessitat, hi ha molta demanda, i cada cosa, cada petit projecte que anem fent és molt ben acollit, i jo crec que hem de seguir en aquesta línia.
Doctora, aquesta setmana ha estat notícia que una vintena de persones majors de 65 anys residents a l'illa de Formentera han participat al centre de dia de Formentera, el taller del grup d'eines per la gestió emocional, que lògicament també forma part de la salut mental. Com va anar?
Ha anat molt bé. Això són uns tallers que també són tallers pioners que hem organitzat des de la Direcció General de Salut Mental. S'han fet ja a Menorca, s'han fet en alguns centres de Palma, i dilluns es varen fer a Eivissa i dimarts efectivament a Formentera. Són uns tallers que estan tenint molt bona acollida, els estem fent tots amb la col·laboració dels diferents consells, perquè anem a centres de dia i a residències on ells tenen grups ja formats de majors de 65 anys, i que tenen com a objectiu precisament fer aquesta proposta de proporcionar eines de gestió emocional en aquesta franja de població que sí que estan... és una població amb un cert grau de vulnerabilitat i que moltes vegades no han tingut oportunitat de poder fer feina en aquest sentit. No? És una generació en la que mai es va parlar d'emocions, en la que mai es va posar damunt de la taula, potser, el tema del malestar, i que quan els ofereixes aquest tipus d'espais, la veritat és que és molt agraït i tothom, de moment, surt molt content, molt beneficiat i molt enriquit, no? Perquè al final és compartir un espai que el que fa és generar xarxa i també, a part de la gestió emocional, tot el tema del compartir, també d'alleugerar d'alguna manera també tot aquest tema de la soledat i de situacions que es troben aquest perfil de població moltes vegades, no?
Mm-hmm. Ja ens ha fet un balanç abans del seu temps, el que ha passat per el front de la Direcció General de Salut Mental, però quins objectius, doctora, es marquen el darrer any de legislatura?
Bueno, els objectius bàsics són acabar de consolidar l'estructura de la Direcció General, que és important. Tenim enguany objectius bàsics que tenen a veure amb el tema d'ordenar una miqueta el que és l'assistència i la governança en salut mental, no? Posar en marxa comissions més interinstitucionals, pel tema de com es marquen les polítiques a nivell de salut mental i les estratègies dins de la nostra comunitat autònoma. Per altra banda, estem treballant també d'una manera molt centrada en tot el tema més de la mà amb el servei de salut, en tot el tema més del model assistencial en salut mental, no? Que també convé que fem una reflexió i repensem una miqueta com estem atenent des de salut els problemes de salut mental, perquè sabeu que actualment els serveis estaven desbordats per l'increment de demanda que hi ha hagut en els últims anys. Estem apostant, avui venim de presentar el nou model a l'Hospital de Manacor, el personal que treballa a nivell assistencial en salut mental, i començar a desplegar en les diferents línies estratègiques que marca el nostre pla estratègic de la comunitat, les diferents accions que estem fent, sobretot a nivell de promoció, prevenció, a franges d'edat com infants i juvenils, que tenim línies específiques i accions molt concretes que ja estem començant a desplegar en promoció, prevenció, fer molta feina a nivell transversal en les diferents conselleries, sobretot amb la Conselleria d'Educació i Serveis Socials, que són els que més relació tenim, i començar a desplegar tot el que és el pla estratègic i el model assistencial, que són bàsicament els dos grans pilars que s'han posat en marxa en aquesta legislatura i que esperem que de cara a l'any que ve puguem anar ja començant a implementar d'una manera potent, no?
Mm-hmm. Moltíssimes gràcies, doctora Carme Bosch, per atendre a Vida Saludable, directora general de Salut Mental de la Conselleria de Salut. Fins una altra, sobretot, enhorabona per aquesta gran feina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, de nou. Moltes gràcies.
Ja que t'agrada donar-se enhorabona, que m'ho veig fantàstic, ara em donaràs més l'aula. Ara veràs per què. Tenim una gran notícia a contar a la nostra audiència, als nostres oients, que realment és tot un orgull. Ara entendran per què ho deim. Les Illes Balears ja compten amb dos catedràtics d'infermeria. El doctor Jesús Molina ha obtingut la plaça de catedràtic d'universitats adscrita a l'àrea d'infermeria del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.
El doctor Molina, des del mes de febrer, s'ha convertit en el segon infermer catedràtic de la UIP i de la comunitat autònoma. Una fita que mostra la remarcable contribució a la cura de la salut des de la docència i la recerca, àmbits on encara la tasca infermera és poc reconeguda, tot i el recorregut aconseguit per molts professionals en el món acadèmic.
Jesús Molina és doctor en Ciències Biosociosanitàries des del 2013 i la seva àrea d'especialització és la metodologia de la recerca en Ciències de la Salut. Actualment és l'investigador principal del grup de recerca balear d'infermeria en drogodependències, el GIBET, de la UIP, i forma part del grup de cures cronicitat i evidències en salut de cures de l'IDISBA. A més, és responsable de les assignatures de fonts d'informació en Ciències de la Salut i metodologia de la recerca en Ciències de la Salut en el grau d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIP. I també en l'assignatura de recerca secundària, lectura crítica, revisions sistemàtiques i metaanàlisi en el màster universitari en recerca i innovació en salut de la UIP.
També hem de dir que és diplomat en infermeria i llicenciat en Ciències de la Documentació, màster en metodologia de la recerca en Ciències de la Salut per la Universitat de Huelva, en Ciències Mèdiques i Ciències de la Salut per la UIP i en Bioètica per la Universitat de Múrcia. Per tant, xerrant d'un referent, aquí és un plaer saludar. Doctor Jesús Molina, molt bon dia i enhorabona. Enhorabona per la càtedra. Gràcies per acompanyar-nos.
Muy buenos días y muchísimas gracias. Un placer compartir reflexiones con ustedes.
Enhorabona, un altre pic, sense dubte suposa una gran rellevància per la professió infermera balear. Què significa a nivell personal aquesta fita per vostè?
Bueno, pues a nivel personal, puesto que el mundo académico es una carrera de fondo, pues implica que haber alcanzado primero la acreditación y posteriormente la toma de posición como catedrático de universidad, pues es una gran satisfacción el poder contribuir al desarrollo de la disciplina y a la mejora de la calidad de la atención en salud.
Balears ja compta amb dos infermers catedràtics, una fita que reforça el paper de les infermeres dins l'àmbit acadèmic i que motivarà les noves generacions d'infermeres i infermers. Espera que en poc temps hi hagi més, s'animi més la gent?
Sí, ahora mismo estamos en proceso de crecimiento en el ámbito de la enfermería a nivel académico. De hecho, yo creo que no tardará mucho en que ya en nuestra comunidad, en Baleares, aparezcan nuevos perfiles de catedrático en el área de enfermería. Por lo tanto, yo creo que eso es una muy buena noticia, porque durante muchos años hemos estado esperando un desarrollo académico con muchas dificultades, pero que está llegando precisamente a cubrir unas cuotas muy altas de calidad.
Vostè, doctor, contribueix en la formació en recerca de les infermeres de Balears, tant com a docent de grau i màster, com hem comentat, com el doctorat, sent un dels professors que més doctorants té. Quina és la clau per formar en recerca?
Bueno, yo pienso que hay que romper un mito con respecto a que la investigación es difícil, tediosa, inalcanzable, y que hay que acercarla a las enfermeras y a los enfermeros, y que es un área que se ha desarrollado mucho en los últimos años en nuestra disciplina, porque creo que empezamos a ver el atractivo que tiene el desarrollar pues investigaciones que van a mejorar la calidad de vida de las personas, de nuestras comunidades, pero también lo que va a generar es un impacto para que se modifiquen prácticas y que toda nuestra actividad profesional se base en la evidencia científica. Por lo tanto, yo creo que uno de los aspectos más interesantes de la investigación es que hay que acercarla más y hacerla más atractiva y romper ese mito que hay alrededor de que es un aspecto inalcanzable.
Recentment va aconseguir el registre d'un aparell desfibrador extern. Com explicaria breument aquest projecte als oients perquè ho entenguin?
Bueno, es un proyecto que está liderado por enfermeros, que además como investigador principal y compartido con también otro enfermero del 061, el doctor Francisco José Cereceda, pues a lo largo de diferentes investigaciones vimos que había algunos parámetros que no estaban incluidos en el desfibrilador que utilizamos actualmente, como es la expulsión de CO2 cuando respiramos, pues se relacionaba con una posibilidad de que las personas que estaban en parada cardiorrespiratoria pudiesen de hecho recuperando la circulación. Y nos pusimos en marcha con un ensayo clínico que demostró esa relación, y a partir de ahí, pues a través también de la financiación del Gobierno Balear, a través de los proyectos ProSalud, pues conseguimos poner en marcha la creación de un prototipo, que es este desfibrilador, que hemos podido registrar como patente en la Agencia Española de Patente, en la que vamos a introducir un nuevo algoritmo de toma de decisiones para que los profesionales de la salud que están implicados en la reanimación pues mejoren la calidad de esa reanimación y puedan detectar cuanto antes la recuperación de los pacientes.
De la seva brillant trajectòria, que no és poca, també destacam que l'any 2011 va recollir el Premi Internacional Reina Sofia contra les drogues. Aquest premi, juntament amb el Premi Nacional de la revista Metas d'Infermeria de l'any 2013, per pal·liar l'estigma de les persones drogodependents als centres sanitaris. Encara perdura aquest estigma?
Bueno, es un fenómeno complejo y multifactorial, como lo suelen ser todos los fenómenos, y es cierto que la desaparición del estigma todavía no se ha conseguido, pero sí que hay cambios muy importantes, como así también lo revela la última investigación, que ponen de manifiesto que los profesionales de la salud pues están empezando a atender a la drogodependencia no solo como un consumo que parte de la decisión autónoma de una persona, sino que se convierten posteriormente en enfermedades que hay que tratarlas como tal y que hay que romper esa estigmatización que tienen para que realmente tengamos éxito pues en los procesos de desintoxicación y deshabituación.
Doctor Molina, ¿es pot acabar en les drogues i la seva devastació o això és una utopia?
Pues es una utopia. Es cierto que hay aspectos muy muy difíciles de modificar porque no dependen solo de, digamos que, de la atención sanitaria, sino que tienen que ver con aspectos también económicos, en donde las drogas son precisamente uno de los negocios más rentables en el mundo. Y además los flujos por los cuales pues se llega al consumo o la introducción a un consumo inicial de manera recreativa y posteriormente pues se convierten también en consumos que intentan pues paliar esa infelicidad que quizás a veces la población tenemos por el devenir diario, pues hace que el abordaje del consumo de la sustancia y de la drogodependencia sea posible en la actualidad, y yo creo que mucho queda para que lleguemos a un consumo cero, pero sí que es cierto que lo que tenemos que emancipar a las personas para que tomen decisiones que vayan precisamente a disminuir esos impactos y a reducir el daño que provoca el consumo de sustancias.
Efectivament, així és. De vostè també volen remarcar la seva vessant de la tan humana, sent infermer voluntari de Creu Roja i Protecció Civil, especialment atenent les persones que arriben a la costa. D'on li ve aquesta empatia?
Bueno, yo creo que he tenido la oportunidad de participar a lo largo de la vida en diferentes entornos de voluntariado y el haber compartido con diferentes asociaciones y ONG para intentar pues mejorar la calidad de vida de todas aquellas poblaciones vulnerables. Y también creo que sí he tenido la suerte pues hoy por hoy de llegar a un nivel académico de catedrático, pues tengo que intentar devolver también a la comunidad todo aquello que me ha proporcionado, que creo que es algo fundamental.
Per cert, doctor, ara que hi ha un boom de graus d'infermeria públics i privats de les Balears, que a més hi ha molt de debat de que falten infermeres, és positiu que cada vegada hi ha més propostes docents, que cada vegada joves apostin les noves generacions per estudiar infermeria?
Sí, sin ninguna duda, yo creo que la enfermería es una profesión que tiene competencia y capacidades para solucionar los problemas de las personas, de nuestras comunidades, de la población, que además tiene un desarrollo profesional que cada vez se está viendo y se está poniendo de manifiesto por la necesidad de los sistemas sanitarios de contar con enfermeras de práctica avanzada, de gestión de casos, de atención a la cronicidad, y yo creo que ya no es una profesión del futuro, sino que es del presente y de la necesidad que precisamente tienen nuestras comunidades de poder ser atendidos por enfermeras con muy alto nivel de calidad.
Era aquesta la darrera pregunta que li volíem fer. Com valora el nivell de les infermeres de les Balears, els seus reptes i reivindicacions actuals, doctor?
Pues evidentemente yo creo que es necesario aumentar y mejorar lo que son las condiciones laborales de las enfermeras con el nivel académico que ya han asumido y que tiene que ser reconocido por el sistema sanitario, por los sistemas autonómicos y nuestro sistema nacional de salud. Creo que también el reto de la enfermera es desarrollar cada vez más procesos de investigación que solucionen los problemas reales de las personas que son nuestros usuarios en estos sistemas sanitarios y evidentemente el poder ir construyendo cada vez más una disciplina que no solamente esté centrada en la competencia propia de esa disciplina, sino que además mejore la calidad de vida de nuestra población.
Doctor Jesús Molina, enhorabona per la càtedra i per aquesta brillant trajectòria i gràcies per acompanyar-nos al programa. Fins una altra.
Muchas gracias a ustedes y seguimos.
Segueix el doctor Jesús Molina, segon catedràtic d'Infermeria de les Balears. Enhorabona. I també seguim nosaltres. El que fem, però, Laura, és una petita pausa i tornem en uns instants aquí, a Vida Saludable.
Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
Avui és 28 de març, dissabte, però sobretot avui, de matinada, canviarem l'hora. No entrarem ara en debat sobre si hem o no de mantenir l'horari d'hivern o d'estiu. Sigui com sigui, seguim xerrant de salut mental i, en aquest cas, de benestar emocional.
Així és, perquè se n'hauran adonat els nostres oients que, efectivament, ja fa dies que es fa fosc més tard. Vaja que els dies s'estiren i, especialment, a partir de demà, amb el canvi d'hora, serà de nit passada les 7:30 del capvespre. I això vol dir poder fer més plans a l'aire lliure, més esport, fugir del sedentarisme i també hi ha qui diu que ens estimula el nostre benestar emocional. Que els dies s'estiren ens alegra la vida, és així?
Per saber si efectivament això, el tenir més hores de llum natural, hi ha part de la població que ho valora positivament en el seu estat anímic, consultant la nostra experta de capçalera en psicologia, una professional molt polivalent pel que fa a problemàtiques de benestar emocional i que sempre és un gust conversar amb ella. Bon dia, Susana Iborra, com està? Susana?
Per favor.
Com està? És que és la nostra psicòloga de capçalera, vostra. Quan tenim un dubte, Susana, ens pots xerrar d'això? I Susana atura un poc la consulta si fa falta per atendre la nostra audiència i li agraïm enormement. Com està?
Pues muy bien, encantada de poder salir.
Sí, ¿no?
Y que haya luz. O sea, eso es una maravilla, un regalo.
A veure, és així? El fet que es faci de nit més tard ens canvia l'estat anímic?
Sin duda, de no hacer nada más, ¿no? Cuando sales del trabajo y es oscurecido, te dan ganas de ir a casa y hacer las cuatro cosas que son necesarias y de obligación y poco más, ¿no? En cambio, cuando sales y todavía queda luz, parece que se estira más el día, a pesar de que llevas levantado las mismas horas, llevas la misma carga, tienes las mismas obligaciones, pero eso invita a continuar un poco más y a cargar las pilas.
Mm-hmm. Per tant, és una evidència i una realitat que molta gent, ara que el dia, com diu vostè, s'estiren, i més amb aquest canvi d'hora que patirem avui de matinada, aprofitem per fer més plans socials, més activitats esportives. És correcte, no?
Sí, tanto para las personas que son más introvertidas y quizá pues lo de los planes sociales no les apetece tanto, ¿no? Y ahora van a tener que buscar más excusas o decir que no, si no les apetece, no pasa nada, pero también ellos lo disfrutan porque pueden, pues eso, simplemente con dar un paseo por la naturaleza o poder, pues eso, ir a hacer deporte y que no se te haga tan de noche. Todo eso pues también se disfruta. Y luego los planes sociales, que siempre se animan y hay muchos más cuando hace mejor tiempo, cuando hace sol, cuando los días son más largos, la sensación de que son más largos.
Susana, està clar que ens activi que el dia s'allargui és bo per a la nostra salut. Ens movem i la ment així flueix més i millor, no?
Sí, el horario este más... la oscuridad, te diría, la oscuridad y el frío nos invita a replegarnos, a estar más introspectivos, a estar más en casa, quizá... Y el que el día sea más largo o que haya más luz nos invita a todo lo contrario, a salir de esa hibernación que a lo mejor muchos hemos tenido en estos meses y a estar más dispuestos a movernos.
Així que som animals socials. La llum sembla que convida a sortir i la foscor a anar cap a casa.
Sí, así lo demuestra también cómo está ordenada un poquito las sociedades de los países más fríos o donde hay menos horas de luz y las sociedades donde hay más luz, ¿no? En general, que siempre hablamos en general y seguramente hay oyentes que dicen, pues yo no me siento identificado, por supuesto que tiene cabida todo el mundo, pero sí que tendemos más a hacer planes fuera de casa. Lo social dentro de casa tiene unas implicaciones, unas limitaciones, en cambio, pues... salir fuera a una terraza, tomar algo que puede ser, nada, 20 minutos, una hora, y ya has compartido risas, has escuchado otras historias, has estado en compañía, te has sentido menos solo, todo esto es muy positivo.
Més hores de llum, més hores de sol, més hores de vitamina D, de dopamina, de serotonina, això és un fet científic, no, Susana?
Sí, nos encanta hablar de neurotransmisores. Bien, se generan porque estamos en contacto con cosas, con naturaleza, y eso nos activa la producción de esos neurotransmisores, porque estamos compartiendo confidencias, intimidad, estamos compartiendo risas con otras personas, y eso estimula esa producción. Entonces, todo está relacionado, y cuanto más disfrutamos de algo, más probable és que lo queramos repetir.
Com ha dit vostè, com a experta en salut mental, com a psicòloga, no sempre tot és igual per a tothom i cada persona és un món, evidentment, però el sol també pot ajudar contra la depressió? Ens anima, ens activa un poc més?
Sí, sin duda. De hecho, este dato no sé si sigue estando vigente, pero hace un tiempo recomendaban en países del norte para mejorar la sintomatología depresiva, venir al sur de Europa o a otros lugares cálidos o donde hubiera más luz solar, porque la luz activa, la oscuridad deprime. Y no es que la gente tenga depresión por la oscuridad, pero todo influye, ¿no? Cuando el día está gris, parece que estamos grises también nosotros en nuestro estado de ánimo. Y es más difícil... cuando hay luz solar y estamos en contacto, por ejemplo, con la naturaleza, sentirnos deprimidos ahí es más complicado, ¿no? Tiene que pasar, evidentemente, cosas importantes, pero nos mejora el estado de ánimo.
Susana, després hi ha una altra cara quan comença a sortir el sol, també, que hi ha persones que pateixen aquesta apatia de l'astènia primaveral. No és vera, no, i no tenen ganes de res.
Sí, porque como que la fuerza o la energía es más limitada. No le ocurre a todo el mundo, pero es verdad que hay un porcentaje importante de personas que en cuanto empieza la primavera se sienten decaídos y sin fuerza. No siempre se sienten deprimidos, aunque estén flojos, no necesariamente lo interpretan como deprimidos, pero hay otras personas que sí, y esto, bueno, es un hecho, no pasa nada, simplemente hay que atender un poquito a las necesidades y si no tienes energía para mucho, pues para lo que tengas, pero intentando que sean cosas que te repercutan en positivo, ¿no? No quedarte en casa scrolleando con el móvil, porque aunque no tengas ganas de nada más, esto no te va a ayudar en nada tampoco.
Y como psicólogo, ¿qué opina vostè del debat d'horari d'hivern o d'estiu? ¿No és millor que el dia s'allargui?
Bueno, es que esto es ideal. Lo que pasa es que no llueve a gusto de todos y hay otros lugares de España que se verían perjudicados por eso, ¿no? Entonces, nosotros desde aquí, desde las islas, a lo mejor no sé, habrá quien vea desventajas, pero si solo tuviéramos que pensar en las islas, yo te diría que para adelante con quedarnos con este horario, pero es verdad que eso pues repercute en negativo a lo mejor en otras ciudades o en otros lugares de España.
I de moltíssimes gràcies, Susana Iborra, la nostra psicòloga de capçalera del nostre programa. Fins una altra.
Un placer, muchas gracias.
Gràcies, Susana. Fem una petita durada a la darrera del programa i en una hora xerrant d'obesitat infantil i de com prevenir-la des de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
Xerram ara d'un problema molt greu, com és l'obesitat infantil, verdadera pandèmia d'aquest segle XXI i que cal posar fil a l'agulla per evitar que els nens d'avui tinguin diabetis, hipertensió, colesterol i altres problemes que de salut quan siguin ja adults.
Així és, i en aquest sentit som ara a Eivissa per conversar amb el doctor Bartolomé Bonet. Ell és el cap de servei de pediatria de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, però és que a més hem de remarcar que ell és pediatre superespecialitzat en endocrinologia. A més, ha estat cap de servei de l'Hospital Fundación Alcorcón a Madrid abans de tornar el 2006 a la seva illa natal per dirigir el servei PITIUS.
A més, té una consulta específica per a patologies més complexes a l'Hospital de Formentera, a la qual se'n desplaça mensualment per fer seguiment de nins amb diabetis. Bonet va estudiar a Barcelona i es va marxar als Estats Units. Doctor Bartolomé Bonet, gràcies per atendre la nostra telefonada. Com està?
Molt bé, bon dia.
Encantat de xerrar amb vostè. Quin és el perfil de boixos que rep a la seva consulta? Com són els nins? Quins són els seus problemes de salut més habituals, abans d'entrar després en profunditat en l'obesitat?
Bueno, és que jo més veig... Tindríem dos tipus de consulta, una de pediatria més general i després de pediatria endocrinologia. I amb aquesta el que veig són nens amb diabetes, nens amb sobrepàs, amb obesitat, nens amb problemes de tiroides, amb problemes de creixement. És a dir, tinc una consulta bastant variada i bastant entretenguda.
Per tant, doctor, el sobrepàs i l'obesitat està entre els problemes més habituals de la població de les pitiuses menor, que també seria extrapolable a Balear segur.
Sí, sense cap dubte. L'obesitat constitueix un dels problemes més grossos de la nostra sanitat i especialment en nens.
Doctor, està el sobrepàs i l'obesitat entre els problemes més demandats a la consulta?
Hi ha una mostra, perquè hi ha gent que no ho valora massa i potser no té cap interès, i altra gent que està molt interessada. Però des de la meva consulta m'atreviria a dir que quasi un 40 o 50% d'elles són nenes en sobrepes.
I per què un nen arriba a ser obès, doctor? Sedentarisme, mala alimentació, tot plegat, genètica?
No, jo crec que si més la majoria dels nenes en sobrepes és per sedentarisme. D'això no en tenc cap dubte. En genètica n'hi ha uns pocats, però afortunadament són molt pocs. Que mengin molt, n'hi ha alguns, però tampoc és l'enorme. Però el problema més gran i amb molta diferència és el sedentarisme.
Quina responsabilitat tenim els pares de nins que són obesos? Poden fer molt més?
Això és una pregunta.
Pregunta trampa, doctor.
Una pregunta trampa, exactament. Sempre es pot fer més, però no és fàcil, no és fàcil, perquè, per exemple, hi ha nenes que no poden fer deport o els costa molt fer deport perquè tenen unes cames, una cosa que es diu genuvalgo, que vol dir que tenen unes cames molt poc adaptades per moure-se. Llavors són nenes que els discrimines en seguida, quan corren malament, entreposen, això no és culpa dels pares. Mm-hmm. Després, aquí a les illes tenim un doble problema. En hivern es fa de més pront. Els nens tenen activitats extraescolars i al final acaben que no fan mica de deport. En estiu, el problema que tenim és que els pares treballen quasi tots de temporada i van bastant apretats de temps.
Clar.
Llavors, es dir-li a un pare que és culpa seva perquè no el porta a fer deport, des de l'algun no se li pot dir, perquè prou fan amb alimentar-lo, cuidar-lo i criar-lo el millor possible.
Doctor, hi ha qui diu que el menjar de l'escola avui en dia és el més equilibrat i complet del dia, perquè, clar, hi ha uns menús en peix, en verdura, en fruita, el nen no s'aixeca del menjador per jugar fins que acaba. Està d'acord?
Sí, jo crec que els menjadors de l'escola tenen una dieta bastant equilibrada. A més, ja tenen unes pautes i unes normes que tenen que seguir. Saps? El que passa que, bueno, primer, ni tots els nens diran en el menjador, ni acaba de ser veritat que se'l tenen que menjar tots. N'hi ha alguns que estiuen més quedar asseguts i no menjar si no els agrada.
Clar.
Saps? Però vull dir que sí que és una alimentació bastant correcta i bastant equilibrada.
I a casa nostra, els pares i les mares són massa còmodes, no discutim. Vinga, que vol sopar? Donam allò que volen per no... Com diu vostè, tenim el dia massa complicat de feina com per damunt discutir amb el menú.
La criança és una cosa molt bastant complexa. Llavors, jo crec que sí, jo crec que hi ha famílies que per tal de no discutir si el nen era més bon fuet, ah, pues que mengi fuet i ja està.
Mira que m'agrada i mira que és dolenta.
Sí. Però bueno, vull dir que a vegades jo crec que als nens des del primer dia se'ls ha d'ensenyar a menjar de tot. I un dia disfrutaran el seu menjar amb una família. Si jo quan venc les meves filles em fan menjar la millor macarrons, no té cap interès. Jo m'estim més un plat de verdura. Pues un dia menjaré macarrons perquè és el que ells volen i l'altre ells menjaran verdura perquè és el que jo vull. Però menjaran verdura, els agradi més o els agradi menys, i jo menjaré macarrons, m'agradi més o m'agradi menys. O sigui, crec que educar els nens és que mengin de tot.
Doctor, quins problemes futurs pot tenir un nen obès a la seva salut?
Bueno, l'obesitat, si no es corregeix o no es millora, per exemple, hi ha un risc molt alt que acabin desenvolupant una diabetes. La diabetes, per exemple, tipus 2, fa 40 anys, era una malaltia d'adults vells. Avui és una malaltia d'adolescents i adults joves. És a dir, que ja comencen amb una diabetes potser en els 18, en els 20 anys. Això vol dir que en els 40, 45 ja tindran les complicacions de la diabetes, i això és un problema molt, molt greu. Tenen més risc de tenir malalties cardíaques. I no hi ha que oblidar que també tenen un risc de que les articulacions es gastin i es facin malbé. No és el mateix carregar d'un genoll 60 quilos que 120. Uh-huh. Això m'ho vull posar un exemple. Per exemple, en Ronaldo, el futbolista, en un moment va decidir que perdria potència per xutar, però tenia que baixar un parell de quilos de pes perquè els genolls no se li fessin malbé tan pronta. Va aparèixer una idea bastant, bastant interessant. Però ho serveix per fer entendre que les nenes, pues, una càrrega de sobrepàs de les seves articulacions, pues, no ajudarà en el futur a no tenir segons quins problemes. Okay. Després, les nenes poden tenir molts de problemes d'alteracions ovàriques, de molt de el que es diu insutisme, és a dir, molt de vellos de tipus sexual, és a dir, que hi ha una sèrie de problemes que a vegades no es veuen ara, però que es desenvoluparan relativament prompte.
Què és el que no ha de menjar un nen? Bolleria industrial, aliments ultraprocessats, perquè, clar, imagino que vostè està d'acord a la guerra que la Conselleria de Salut li ha declarat a les begudes energètiques, que també són importantíssimes, carregades de sucres, entre els joves. Són dolentes, doctor?
A veure, no és el millor. O sigui, com acabeu de dir, tens raó. De totes maneres, jo crec que tampoc hi ha que obsessionar-se en la bolleria o amb aquestes coses. Com he dit el primer, jo crec que el problema està en el sedentarisme. A mi no em preocupa que un nen es mengi un croissant o una enciamada. Perquè es volen menjar tota la vida i encara estan vius. Els nostres pares menjaven enciamades. Si tu mires el berenar que fèiem dels joves fa 50 anys, doncs, a estàndards d'ara, no seria el més saludable, però no hi havia aquesta obesitat. O sigui, el menjar és important. Evitar segons quin tipus d'alimentació de forma rutinària també. Però convé no oblidar, no tenir en compte que el que us està matxacant, el que ha canviat més en els darrers 30 o 40 anys és el sedentarisme dels joves. Tens boixos adolescents que estan 6 hores en el punyeter o telèfon tot el dia. Entens? O sigui, que el que fa falta és més carrer i menys mòbil, però jo no li donaria massa la culpa en el menjar.
La darrera, doctor, molt breu, que ens queden sense temps. Vostè va formar als Estats Units, a Seattle, va fer investigació clínica, i sempre se diu que la població nord-americana és molt obesa. És correcte pel que va tocar en aquella època?
En aquella època, quan jo estava allí, que eren en els anys, als finals dels 80, primers dels 90, no hi havia l'obesitat que hi ha ara. Tot ha anat empitjorant, però igual ens passen altres. És veritat que hi havia una població, per exemple, sobretot de gent negra, molt, molt, molt de sobrepàs. Més a Baltimore, que allà jo vaig fer la residència, hi havia una població negra molt important i hi havia molta gent en sobrepàs. Seattle era una ciutat molt, molt especial, amb una gent, la gent feia molta activitat física. Seattle no vaig veure tanta, tanta gent amb una obesitat mòrbida com, com per exemple, vaig a Baltimore.
Mm-hmm. Perfecte. Doctor Bartolomé Bonet, cap de servei de pediatria de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, ha estat un gust conversar amb vostè com a expert en obesitat infantil i fins una altra.
Igualment, moltes gràcies.
I de fins aquí el darrer programa del mes de març, ja tornem al mes d'abril, a més serà el programa 100 la setmana que ve, el qual és una gran alegria, en manco dos anys no m'ha arribat als 100 programes. Canviarà l'hora.
Canviaran l'hora.
Aprofitaran les hores de llum, que sempre està
sí,
bé, no?
Sí, sempre.
Bon cap de setmana, el igualment. Que queda. Gràcies, Laura. Tornant la setmana que ve, gràcies.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero. Que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Oscuras de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez.
Son las 2.